És l'hora de mossega la poma. Benvinguts al programa 320, l'episodi 28 d'aquesta desena temporada. Avui parlarem amb la Cèlia Albà i l'Oriol Borrega sobre Talking Brains, l'exposició que podeu trobar aquests dies al Cosmo Caixa sobre el cervell humà i les seves funcions lingüístiques. La Cèlia i l'Oriol són els coautors i organitzadors de l'exposició. En temps de tertúlia i aprofitant que un servidor ha aprovat un Tesla S, parlarem del model de preus de llicenciament del software que encareix i no poc el cost final del vehicle. També, si tenim temps, parlarem dels telèfons LG, d'Uber i les pràctiques no ètiques i de que Amazon ja permet els serveis de subscripció a la seva botiga online. Fem mossega la poma, control tècnic, membre de la tertúlia Quante Micro, que no és el cas d'avui, Miquel Àngel Cabrera.
Hola.
Gràcies. Col·laboradors, Dani Amo, avui no està present, Carles Caños sí.
Hola, què tal? És Cèlia Albà.
Ah, Albà, jo què he posat?
Albà, com el Toni Albà.
Ah, perdó. Disculpeu, doncs això, Carles Caño, Raimon Lapuente, que crec que està tornant ja dels Estats Units, em sona. Avui, excepcionalment, el senyor Coque, tornem a tenir-lo per aquí.
Sí, per últim ja,
que la setmana que ve ja n'hi sentirà. Ja marxes? Bueno, saps que lo petaste en Z-Testers, no?
Sí, encara no m'he escoltat, ara està, em fa il·lusió i tot.
Doncs sí, la gent anava comentant a Telegram, oi, este quin és?
Contratadlo.
Estic obert a ofertes, eh?
Sí. Doncs això, codirecció i postproducció, Marc Elia, que avui no hi és perquè està fent mudança. Ja no és de Badalona. Bueno, és de Badalona, però ja no hi viu. Ara ja no para parlar en català correcte.
Els que som de Badalona, som de Badalona. Jo visc a Montevideo i segueixo sent de Badalona.
Jo soc de Sant Andreu. Sant Andreu. Producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Cèlia, Oriol, benvinguts.
Hola, gràcies.
Moltes gràcies per deixar-vos ensarronar i venir avui al programa. Carles, tu has estat a l'Expo fa res, pocs minuts, com aquell que diu, no?
Sí, hem hagut de comprar un entrepà i menjar-lo al cotxe.
Molt bé. Ja fa dies que hem parlat internament, no ho hem fet de cara al públic, sobre aquesta exposició que s'ha estrenat doncs, ara aquests dies, no, Cèlia?
El dia
31. 31, dir, fa res. Fins quan la tindrem al Cosmo Caixa?
Doncs ja estarà tot un any, o sigui que fins al febrer-març de l'any vinent la podrem anar a visitar.
Mm-hmm. Molt bé. Ens expliqueu una mica la idea i les dades bàsiques d'aquesta exposició?
Sí, doncs el missatge general de l'Expo és d'allò que volem parlar, és d'una facultat que es troba a tots els homo sapiens, no?, del món. És una facultat que està a totes les cultures i és el llenguatge. Allà on vagis del món, qualsevol comunitat, si trobes dues persones, molt probablement estaran parlant una llengua oral o una llengua signada.
Mm-hmm. Quan has dit, ara m'has fet pensar, quan has circunscrit el llenguatge, entenc que com l'entenem nosaltres, els homo sapiens, però els altres membres del gènere homo no tenien un llenguatge com el nostre o no se sap?
Bé, no se sap. La resposta cauta i prudent és no se sap i probablement o fàcilment no ho sabrem mai. Mm. Totes formes, sí que sabem que cognitivament, és a dir, pel que fa a les facultats mentals, els neandertals, els nostres parents més propers, eren molt, molt similars a nosaltres. Tan similars que es fa difícil pensar que no parlessin. D'aquí a dir que tenien el mateix llenguatge que nosaltres, bueno, hi ha un pas. Totes formes, sí que s'ha vist que tenen comportaments, o que tenien, vaja, comportaments de tipus molt sofisticat cognitivament. Es pintaven la cara, per exemple, es maquillaven igual que ens maquillem nosaltres.
Tenien el que es diu pensament simbòlic. Igual
això,
que
aquí, aquest és el punt crític. Molts científics i molts investigadors, entre els quals jo m'hi incloc, pensem que no tenien pensament simbòlic o com a mínim no hem trobat encara cap resta inequívoca de que en tinguessin.
I els enterraments?
No s'ha trobat cap enterrament encara que estigui certificat al 100% que és neandertal. Si en trobéssim un, no ens sorprendríem, crec, que cap dels que som aquí, ni ningú a la comunitat científica. De fet, ho estem esperant, però encara no hem trobat la prova concloent. Per tant, hem de ser cauts, perquè quan un fa ciència ha de ser caut, i hem de dir que no parlaven, no gens menys. Això no obstant, més aviat, per mi hi ha una dada molt, molt significativa respecte a la possibilitat que els neandertals parlessin o no, i és el fet que nosaltres, Homo sapiens, tenim una part del nostre genoma que és d'origen neandertal. I a mi se'm fa molt difícil pensar que copularíem i procrearíem amb una espècie no lingüística. Segurament, si els neandertals no parlessin...
Doncs haguessin anat al llit amb ells.
Exacte, estarien en un zoo.
El típic a l'Espanya se ligava a la sueca, no? Que tampoc s'entenien gaire.
Sí, però la sueca parlava.
Que no parlessin el mateix idioma no vol dir que no s'entenguessin.
Clar. Val, no, era només per fer aquest petit matís. En qualsevol cas, l'exposició sí que està molt centrada en l'Homo sapiens. De totes maneres, el llenguatge dels humans, el llenguatge de l'Homo sapiens, suposo que igual que el nostre pensament i altres coses del nostre caràcter i forma de ser, han evolucionat al llarg del temps.
Bé,
o el llenguatge va aparèixer plum, i de cop i volta. Això és un altre tipus...
Això és un temazo. Mm. Dins de la literatura és un gran tema. És el que diuen un hot topic, no? Aquesta, la tesi continuista, no? La tesi que el llenguatge humà va evolucionar de manera gradual a través del regne animal, o bé la tesi saltacionista, no? Que va aparèixer sobtadament.
De cop, no?
Jo m'incloc entre les segones més aviat.
Perquè... Que va aparèixer de cop.
Sí. Jo sí
com, que... si fos, com una mutació, no? Com un...
com, sí, bueno, com una, el que diuen una acceptació, que dirien. No? Mm-hmm. I bé, podem veure que els trets del llenguatge, quan busquem el llenguatge d'altres espècies, primer hem de definir què és, no? A veure, què considerarem llenguatge? Quins són els trets de disseny del llenguatge? Això s'ha fet des de la ciència, s'ha fet una llista de trets que té el llenguatge humà i llavors s'ha anat a buscar al regne animal quins trets d'aquests es poden trobar, no? Un exemple, l'arbitrarietat, no? El fet que la forma d'una paraula, d'una expressió lingüística no tingui relació de semblança amb el referent, amb el seu significat, no és una imitació del significat.
Clar. Jo t'he posat l'exemple dels nens petits que li diuen mira, un guau-guau, no? I hi ha una semblança, però en canvi un gos pues no hi ha semblança, no?
Sí, i de fet és molt interessant que parlis de les onomatopeies perquè fins i tot les onomatopeies no escapen a l'arbitrarietat perquè canvien entre llengües. És a dir, tenen una etimologia basada en el so que profereix aquesta entitat, però després no són arbitràries, estan sotmeses a la convenció.
Tothom sap que en català els gossos fan bup-bup.
Sí.
I en castellà fan guau-guau.
I els galls fan quiquiriqui i en anglès no sé si sabeu com.
No, però...
Com era?
Fan cucadudeldú.
Cucadudeldú. Clar, no té res a veure. Va,
sí, sí. Tenen si a les anglès quina buida que tenen.
Si sents un gall no fa cap de les dues coses, en realitat. Però bueno, ja està així.
Curiós. Per tant, des del punt de vista del llenguatge humà, entenem que tu abogues per una aparició sobtada del mateix.
Sí, bé, no ho afirmo de manera categòrica, però bé, el que estava dient és que quan busquem aquests trets al regne animal no es pot traçar fàcilment una línia evolutiva entre aquestes habilitats cognitives. Per exemple, tenim algunes coses en comú amb ocells i amb balenes que no tenim en comú amb primats més propers. No?
De fet, a l'exposició hi ha una part on tracteu això, no? O sigui, que és que tots aquests trets que tenen el llenguatge l'ésser humà i que estan units, com ho dèieu, el lema aquest de la unitat...
Sí, podem parlar que en els éssers humans hi ha una unitat dins d'aquesta diversitat lingüística, en el cas del regne animal hi hauria una diversitat sense unitat, no? Estan tots els trets escampats d'una manera...
Sí, però... per exemple, tens animals com les abelles i les formigues que són capaces d'indicar semàntic, no? O sigui, que poden dir coses que no estan aquí, no? Per assenyalar on hi ha menjar i tal, i en canvi altres animals no poden, però fan altres coses.
O sigui, seria aquest tret que esmentes és el desplaçament, és la capacitat de parlar d'una cosa que no és aquí i ara. Llavors, les abelles poden informar a la resta del grup de l'existència d'una font d'aliment.
Ho fan com un ball, no? És una mena de ball.
És un ball, no? el famós ball aquest, que és com un buit. Llavors, informen d'aquesta entitat sense que aquesta entitat estigui present.
És el ball del Zumba.
És el Zumba. Esos són els acudits dolents del Carles. Anant més al que és l'exposició, que és el cervell i la lingüística, no? O la llengua, o la capacitat lingüística dels humans. L'altre dia, no sé si té a veure, però em sorprenia molt, han fet proves, això és d'un article del Nature de fa un parell o tres de setmanes, no fa gaire, havien fet proves analitzant el cervell, no? I amb una persona que havia nascut sense braços. I quan aquella persona feia el gest d'agafar una ampolla, encara que fos amb un tros, o amb un tros de mà, o amb un tros de braç, o amb un gest, el tros de cervell que es posava en moviment per fer el gest d'agafar-lo equivalia a com si tingués el braç, d'acord? Uh-huh. És molt curiós. Fins i tot entrenant una altra part del cos per fer allò, el moviment agafar ampolla era el s'encenia la mateixa part del cervell. No?
Sí, d'alguna manera, ara això em tiro a la piscina, m'ho confirmeu, però d'alguna manera se sap, crec, que les zones del cervell estan, entre cometes, especialitzades en diferents coses, o no?
Bueno, però no hi ha fronteres tancades.
No hi ha fronteres tancades.
Hi ha una cosa que faràs avui, que era el connectoma, com es deia això?
El connectoma, sí. Aviam, les funcions primàries de la nostra cognició, és a dir, per exemple, el moviment o la percepció bàsica, sí que estan molt delimitades a unes zones. I a més s'han pogut descriure molt bé aquestes zones. Sabem que el còrtex auditiu o el còrtex visual, doncs són el còrtex auditiu és el lòbul parietal, el visual és l'occipital, i aquestes s'han pogut localitzar molt bé. Les funcions que se'n diuen superiors, com la memòria, el llenguatge, la percepció més sofisticada, aquestes estan molt distribuïdes per tot el cervell. Clar. Això no vol dir que tot el cervell participi en tot, tot i que de vegades ho sembla. Això vol dir que la variació entre individus pot ser molt gran. I no només això. Si, per exemple, com es veu a l'exposició, a mi m'haguessin de fer una operació de cervell per extreure'm un tumor en una àrea que afecta el llenguatge, segurament tindria una pèrdua de la facultat lingüística probablement temporal, que acabaria recuperant perquè el cervell és molt plàstic. Això vol dir que la localització no és tan...
Intentaria recuperar aquella funció que es muntaria amb una altra part del cervell, possiblement, no? Amb diverses altres
parts que correrien a ajudar, no? A suplir allò que s'ha perdut.
I podeu explicar això del connectoma, què és?
Això del connectoma, bueno, en la formulació més bàsica vol dir que hi ha certes funcions, per exemple, el llenguatge, ja es parla del connectoma lingüístic, que depenen d'una xarxa distribuïda de zones i connexions entre zones, que són gairebé tan importants com les pròpies zones. A una definició una mica més sofisticada, a través de la observació de molt cervell, de moltes persones, en moltes iteracions de funcionalitats, que sé, de proves de memòria, proves de llenguatge, etc., s'ha aconseguit, o s'està aconseguint, dibuixar un mapa abstracte de les connexions del cervell. S'està aconseguint, bàsicament, un model matemàtic que ens diu quines zones treballen juntes per fer quines funcions, més o menys.
Tornant una mica a la premissa de l'exposició, intenteu provar o demostrar, o és el leitmotiv de la mateixa, que la funció lingüística ha modelat, ha modificat, ha canviat el nostre cervell com a humans? És així?
Aquesta és la premissa, tu ho has dit. Si volem ser honestos, nosaltres tenim un biaix, nosaltres tenim una opinió, com tothom, i aquesta opinió es nota en l'exposició.
Això és... A veure, ho dius, ho expliques, i a més és legal científicament,
sí,
no? Perquè
sí,
diguéssim que tens una cosa que es pot falsejar o demostrar.
El que no volem és donar res per sabut ni que ningú ens cregui a ulls clucs. Nosaltres sabem que aquest és un camp de recerca puntera, capdavantera, en el qual hi ha molta controvèrsia, tant des del punt de vista lingüístic com des del punt de vista de la ciència cognitiva, la neurologia, etc. No volem presentar idees acabades i empaquetades i que te les creguis. Hi ha un espai a l'exposició per posar en qüestió aquestes idees, però nosaltres partim d'aquesta premissa. Quan parlem de llenguatge, en el fons no estem parlant d'una manera de comunicar-nos, estem parlant d'una manera de pensar, d'una manera de raonar, de arribar a uns models de pensament, a uns sistemes de pensament que els animals que no tenen llenguatge no poden tenir. Per exemple, el pensament proposicional, aquest pensament que ens permet fer hipòtesis i contrastar-les, falsar-les, etc. Això és seria impossible sense llenguatge, per nosaltres.
És una mica el que dèiem del sapient, no? De que l'homo sapiens és el que és capaç d'imaginar-se ficcions i transmetre-les, i gràcies a aquestes ficcions col·labora en un munt d'homo sapiens increïble i que els ha pogut fer destacar respecte a la resta. Mm.
Una altra pregunta en relació al llenguatge. Clar, tenim la sort nosaltres que els catalans són bilingües ja de naixement, no? Com aquell que diu, i a més al llarg de la vida tenim la sort
uns
més que uns altres.
Els de Badalona no tenen.
Els de Badalona són trilingües, són català, castellà i badaloní. Eh?
Jo soc de Badalona.
Tu també.
Clar, nosaltres parlem castellà i castellà en parlo l'altre.
Per ser Badalona parla molt bé, molt millor que el Marc i el Coque. Eh?
Sí, sí.
Perquè he estudiat més, home.
Doncs el que us volia dir és que quan tens la sort de ser bilingüe, trilingüe, parlar diverses llengües, te n'adones que hi ha quelcom que és comú a totes les llengües. Hi ha com una macro, no sé, una macroestructura lingüística que ens ajuda precisament això, els humans, a aprendre altres llengües, a comunicar-nos amb altres membres, amb, fins i tot llengües que, diguéssim, sintàcticament o de la forma d'escriure no tenen res a veure amb la nostra. Però hi ha un metallenguatge, hi ha un meta... No sé, ho defineixo així perquè no sé com expressar-ho.
Això, en termes del Chomsky, seria la gramàtica universal. Mm. I d'això
existeix o no?
Bueno, no se sap. És una noció científica. La idea precisament de l'exposició és aquesta. Tenim aquesta facultat del llenguatge, la facultat humana del llenguatge, que després es tradueix en una llengua o en una altra. I en el fons el que estem dient és que aquesta diversitat aparent lingüística no ho és tant. És a dir, les llengües s'assemblen més del que sembla a primera vista.
Fins i tot entre modalitats.
Sí, fins i tot entre modalitats, perquè estem parlant, i això fent molt èmfasi a tota l'exposició, parlem paral·lelament de modalitat oral i de modalitat signada. És a dir, les llengües de signes són totalment equiparables a les llengües orals, tenen els mateixos components, pateixen els mateixos processos, i s'adquireixen igualment. Els nens que aprenen una llengua de signes com a primera llengua passen per les mateixes etapes que passen els nens oïdors que aprenen una llengua oral.
I quan mireu els cervells d'una persona que parla signes...
Exactament. En producció, un cervell d'un signant és equiparable al cervell d'una persona que parla una llengua oral.
I els trastorns del llenguatge són iguals pels dos costats, no?
I el dany cerebral, quan hi ha, per exemple, un accident vascular, un traumatisme, afecta igualment al llenguatge. El llenguatge no s'esvaeix de qualsevol manera i això dona molta informació sobre la seva implementació al cervell. Mm-hmm. I d'això també parlem a l'exposició.
Inclús jo havia fet una entrevista fa molts anys amb un primatòleg que era especialista en comportament antiviolent, diguéssim, dels primats. No? Allò que fan els primats quan se senten agredits i diuen vale, me rindo. Mm. Doncs, i ens va fer una exposició espectacular i no és tan diferent de la que fem nosaltres, que també som primats d'alguna manera, no? Però ell era especialitzat en ximpanzés en aquest cas. Mm. Vull dir que també és una manera de llenguatge no verbal, però és el llenguatge corporal, aquesta manera de fer símbols que signifiquin alguna cosa. Entre els animals funciona, però entre persones també, no? Aixecar les mans, coses d'aquestes.
Però el que és interessant de les llengües de signes és que això és una gramàtica. Ja no és purament gest, sinó que és una gramàtica amb una estructura i una jerarquia.
Que generes una idea sencera.
Sí, que és productiva, que és recursiva, igual que ho és la gramàtica de les llengües
orals. Que diverses parts construeixen una part més complexa. Tenen la mateixa complexitat que el llenguatge oral.
Exactament.
Les mateixes característiques i les mateixes capacitats expressives.
Jo vaig estar intentant estudiar molt poc temps, llengua de signes, i em va sorprendre això, que és... Hi ha una sintaxi, hi ha una... O sigui, és com una llengua...
Sí, oral, de fet, no? Hi ha una part que és molt xula, que ja en parlarem després, on hi ha com un vídeo interactiu on amb unes frases hi veus una noia que ho fa amb llengua de signes i un mim. I llavors, pues, el mim, pues, clar, és com fa tota la conya i tot, i l'altra pues, és molt més sintètica i no té per què ser... Si no saps llengua de signes, no saps què està dient.
Mm. Sí. Abans d'arribar a la part tecnològica, és que m'interessa molt tenir-vos aquí perquè és un tema que no podem tractar habitualment a Mossega la Poma i ja sé que m'estic manant una mica del guió, però bueno.
A veure, el programa és tuyo i...
Doncs... aprofitant que us tinc els dos, i tenint en compte que tenim pares i mares en l'audiència amb crios petits i que moltes vegades, i ara estem els pares es preocupen de qualsevol cosa també, i conec molta gent que té fills amb
d'on ho has tret, que ens preocupem per qualsevol cosa?
Sí, ja.
No pas.
Amb problemes diguéssim de la parla, no? Per exemple, ens hem de preocupar, hem de gestionar-ho, hem de tractar-ho, veieu conseqüències si no es corregeixen pateixen determinades problemes d'addicció, o no és això?
Consulta el logopeda.
No, però no només logopeda, compte, perquè a vegades la llengua no només és la pronúncia, sinó hi ha construccions, no sé, hi ha formes mentals que no es produeixen en determinades persones o que costen més.
De fet, hi ha una part a l'exposició que parla de l'adquisició del llenguatge i s'han escollit 5 grans temes que són els que preocupen no només als pares, sinó a la població general. Un d'ells és l'adquisició de dues llengües, el bilingüisme, aquests mites de si el bilingüisme és dolent per a la cognició i tal. Sobre el que deies de les construccions, també mostrem a aquest laberint de l'adquisició que li diem com en realitat el llenguatge és una facultat que per ser desenvolupat només necessites estar immers en ell. Aquesta idea que el llenguatge s'aprèn com amb lliçons, com si fos la guitarra, és errònia en el que es refereix a la gramàtica. La gramàtica emergirà de manera natural només d'estar immers a llengües. I, evidentment, hi ha una altra part que sí que s'ha après, no? L'estimulació de lèxic, l'aprenentatge de lèxic, que és l'altra cara de la moneda, no? Aprenem lèxic durant tota la vida, fins que morim, aprenem paraules noves.
Sí, que només amb l'exercici de la lectura, no? I sobretot quan aprens llengües noves, és un plaer poder llegir més coses, aprendre més vocabulari, connectar paraules, és, no sé, a la gent que ens agrada, a mi m'agrada.
Sí, però en contraposició a aquest lèxic que s'adquireix durant tota la vida, que no té límit, per així dir-ho, està la gramàtica que s'adquireix en un període molt petit, molt, molt breu de la infantesa i que a més és bastant rígid, bastant impermeable a la instrucció explícita que diem. És a dir, no, els nens ja pots tu allà corregir, que això es diu així, que ells quan estiguin preparats per fer una passiva faran la passiva, si no, no la faran.
De fet, a l'exposició, una mica per provocar, diem que els nens aprenen a parlar malgrat els pares i malgrat els mestres.
Que bonito, que bonito. Però, per exemple, això ens ho vau dir una vegada, a mi m'ho vau explicar i que tenia una nena que llavors era un nadó i me recordo que el comentari era hi ha cultures on els pares i mares no es dirigeixen als infants, no els hi parlen directament i els infants aprenen el llenguatge, no? I vam tenir una mena de discussió perquè a mi la meva mare m'havia dit que tu parla-li tot, explica-li tot i no li, sí, però com ho fas normalment, no? Pues si li estàs posant la jaqueta li expliques i tot, i jo ho vaig fer des que era un nadó, no? I llavors la Cília, per exemple, clar, això mai sabré si jo vaig fer alguna cosa o no, però, per exemple, hem llegit molts contes, i notem que, a diferència d'altres nens i nenes de la mateixa edat, la gramàtica, la sintaxi, fan unes construccions, diguem-ne, més complexes que potser altres nens i nenes d'edat similar. No sé fins a quin punt això ja és genètic o és d'estar exposat a tants contes on les frases estan, diguem-ne, ja ben construïdes i d'haver sentir-les tants i tants cops.
Bueno, aquí hi ha dues coses. D'una banda, d'un individu a un altre, hi ha una certa variació. Hi ha nens que comencen a parlar amb 10 mesos i n'hi ha que fins als 2 anys no comencen. I no ens hem de preocupar especialment. Bueno, potser que ho mirem una mica.
Sí.
Però vaja. I d'altra banda, és evident que quan més estimulis el teu fill, millor. En tots els àmbits. També, també amb llegint-li contes.
Tot i que hi ha gent que sobreestimula els nens massa. Deixeu-los tranquils una miqueta.
Jo a la meva filla li parlava... Jo soc de xerrar, jo ja em coneixeu. Sí, la meva dona també li xerrava molt i ara no calla. Té 3 anys. I és inaguantable. No, que és molt maca, però vull dir, diuen, oi, que bé que parla, si no hi...
Massa i tot.
Potser un ratet fa gràcia.
Perdona, tu anaves a dir alguna cosa, Cèlia?
Bé, no sé, més aviat és això, és aquesta rigidesa. Hi ha una cosa divertida, surt a molts llibres de lingüística, no? D'una conversa d'un pare amb la seva filla que li deia a la nena, vull una, com era en anglès?
One other one spoon.
Other one spoon. I el pare intentava que digués la frase correctament i li deia, vinga, ara di I want... Com era?
The other spoon,
no? I ella repetia, vale, paraula per paraula. I al final, i diu, bueno, però ara, quan em donaràs una altra cuchara?
Sí. Sí que al final ho feia perquè el pare callés, però ella continuava tenint...
Però al final, quan formulava la frase, acabava de fer la mateixa formulació d'una altra cullera que era la que ella tenia, no?
Estem a punt d'arribar a la part tecnològica.
Jo tinc una pregunta abans. Sí. No sé si existeix, perquè ho vaig llegir fa temps i potser ja està rebatut això, perquè hi havia algun tipus de relació entre coneixements i llenguatges, no? allò que d'alguna manera vaig llegir fa temps un article que parlava de l'adquisició de nous llenguatges, no de noves llengües, estava relacionat amb l'adquisició de nous coneixements, no? O sigui, aprenc música, haig d'aprendre el llenguatge musical. Aprenc matemàtiques, haig d'aprendre el llenguatge aquí, matemàtic.
Me fa molta gràcia perquè jo estava a parlar d'això, de si podem considerar la música i les matemàtiques com un llenguatge o més que un llenguatge, perquè si et mires les mates i et mires la música, és una llengua. O hi ha construccions que poden similar-se. No sé, aquí els experts sou vosaltres.
Bé, a veure, la paraula llenguatge es fa servir d'una manera molt polisèmica. No? És com el llenguatge dels experts o el llenguatge de les flors o el llenguatge... Però sí que és interessant que esmenteu la matemàtica i la música, perquè són, juntament amb el llenguatge, unes habilitats que s'ha dit que són fruit o resultat que podien ser fruit d'una habilitat comuna, no, Oriol?
Bueno, hi ha punts de contacte molt grans entre la música, la matemàtica i el llenguatge. És a dir,
qualsevol que hagi estudiat solfeig t'ho dirà, eh?
Sí, totalment.
És matemàtica pura, eh?
Totalment. I no només s'ha dit que siguin que tinguin moltes coses en comú, hi ha autors que pensen que són única i exclusivament humans o humanes, és a dir, tot i que molts animals tenen conceptes bàsics d'àlgebra, és a dir, saben on hi ha més d'una quantitat de coses que on, o coses similars, no arriben a tenir unes construccions matemàtiques com les que fem nosaltres, ni musicals, fins i tot els ocells que canten no tenen una formalització com la que fem nosaltres amb la música. Aquesta paraula, aquesta formalització, és el que uneix les tres habilitats i bueno, utilitzen regles i elements molt similars. Totes són habilitats combinatòries, totes tres tenen unitats sense significat, que s'ajunten per crear significat d'alguna mena, no entrarem de quina mena, però sigui un significat més aviat vinculat a l'emoció, les expectatives, com passa amb la música, o vinculat a la semàntica, com és el llenguatge. Llavors sí que tenen moltes coses en comú. Ara, quan parlem de llenguatge musical, hem de saber que aquest ús de llenguatge, de la paraula llenguatge, no és el mateix que quan parlem de llenguatge, del llenguatge
oral o de signes.
Jo volia afegir una pregunta molt, molt intel·lectual, perquè veig que aquí el nivell està molt baix. Els acudits dolents, quina importància té?
És una malformació dels canyos.
Què tenen de bo els acudits dolents? per exemple, us posaré un exemple que se'm va acudir l'altre dia, no? Nos imaginamos en los cuarteles de Microsoft una reunión hace años o hace no sé cuánto tiempo y llavors pues un jove fa una proposta. Podríamos poner un terminal de Linux en nuestros sistemas Windows. Y el veterano les dice, pero tú, niñato, ¿de qué vas?
Això només ho entenen els informàtics.
Jo no l'he entès, t'aviso.
Sí, baix.
El baix, el Burnagen Shell, és un baix de...
És una shell de Linux en Windows.
Claro.
Aquí los informáticos s'han reído.
En fi, fora.
Aquest és el problema.
Fuera. Posa-li algun...
Seguint amb el que dèiem de la música i del llenguatge, just és perquè ho sempre ho deia, jo he vist vídeos del Paco de Lucía, he tingut que buscar el nom, com me'n recordava, i el, com es deia, John McLaughlin i el Dimeola.
Oh. Sí.
Són espectaculars.
Què fan amb el Dimeola, John McLaughlin i Paco de Lucía?
Van fer diverses gires junts. I jo me'ls imagino, un me'n sembla que és als Estats Units, l'altre no sé si és canadenc o no sé, i el Paco de Lucía, que és andalús. Sí. I te'ls mires i penses, amb què collons es parlen aquests tres? És molt complicat.
Curiosament, és interessant que el Paco de Lucía no tenia formació musical formal. O sigui, sí que tenia un...
A veure, li van posar una guitarra a les mans quan li cabia.
Era un monstre
no
musical, però no tenia una educació formal.
Però et dic que ni tan sols podien compartir...
Però l'educació formal no li impedia parlar el llenguatge de la música.
És que jo crec que és el que heu dit, de que els nens aprenen malgrat els pares i de que aquelles cultures que no parlen. És a dir, si ella està escoltant música sempre i per imitació. De fet, jo a vegades penso que l'educació musical, a vegades, perquè, bueno, de fet, aquí Cèlia, vam coincidir al taller de músics, que és que inclús pitjor, o sigui, el fet que et passin pel paper abans que per l'oïda, que et facin treballar més la lectura abans que l'oïda, en canvi aquesta gent com Paco Lucía, el Tomatito, no sap llegir partitures i ha fet 3 discos amb el Michel Camilo, amb qui sigui, fa concerts, ha de treballar a l'orella, igual ha de fer més feina, però de fet jo trobo contraproduent una educació formal, musical, que m'aixaca més la part visual que la oïda. I el Paco Lucía tenia una altra cosa, que és que tenia un pare que no el deixava sortir a l'habitació fins que havia passat 8 hores o no sé quantes. Que ella es cagava en son pare, però de gran va dir que li estava agraït.
Sí, jo crec que, a més, hi ha una altra cosa. A l'hora d'aprendre música hi ha una altra part molt important, i és que t'enfrontis a tocar davant de la gent molt aviat.
Clar.
És a dir, aquesta idea de conservatori, de quan ja puguis, estiguis preparat per... No, la música és de tots. Si tinc un nivell, el comparteixo
i surto
amb tothom.
I toco el sol solet, però toco i la gent m'aplaudeix.
El Paco de Lucía és molt graciós. A un documental que... Bueno, pobre, que es va morir ja.
Sí, deu fer un any.
Parlava quan intentava fer els solos, no? Clar, amb aquesta cultura del solo, del jazz, deia, clar, és que els acords passaven, i quan em volia donar, ja, volia fer alguna cosa, ja, i llavors em van ensenyar les escales, no? I llavors va trobar un món nou, no? I era molt graciós com explicava l'angoixa que li produïa, que l'acord ja havia passat i que la frase que havia pensat ja no cabia, no? I sempre anava un segon endarrere.
De fet, si ens ho portem una mica al tema d'avui del llenguatge, pensem que totes les cultures del món, totes tenen música, però només hi ha unes poquetes que tinguin partitures, que tinguin una música formal.
Ben vist.
Tornem a l'exposició, i ara anem a la part tecnològica. Jo no l'he vista, l'ha vist en Carles, d'acord? Però sé, i per lo que hem estat parlant abans, que heu intentat fugir una mica de lo clàssic, no? I amb tecnologia també. Heu fet servir la tecnologia, suposo, que donant-li voltes i intentant-la utilitzar de formes diferents. No posar un iPad i que tothom toqui l'iPad.
Exacte, és que hi ha moltes exposicions que és el típic plafó de text, i hi ha imatges, i potser una projecció, i hi ha algunes pantalles tàctils que acostumen a ser guarres, que este, des d'on piques tu fins on surt el consell un desfasament important...
Sí.
Que és com lent... És...
Però això ha sigut així des de fa mogollon
sí,
de temps.
Sí, perquè clar, és que fer el que han fet aquesta gent...
No sé si ho voleu fer des d'un punt de vista general i anar a lo anecdòtic o explicar alguns elements, Carles, que t'han cridat l'atenció i que ells expliquin com
ho
han resolt.
Per exemple, el laberint de... Com es deia? El laberint de l'adquisició. Bueno, primer tu entres allà i agafes una targeta i amb 4 idiomes era o 5? 5? 5 idiomes. Català, castellà, francès, anglès i llengua assignada en català. Llavors, doncs, tu agafes la targeta, és una targeta NFC, suposo, o
RFID.
RFID, vale. I llavors, pues, amb allò, a cada punt tu l'acostes i se't dirigeix a tu, ja sigui el text escrit o parlat amb l'idioma que tu tens, cosa que això ja, fantàstic, no?
Si no has de llegir el teu tros, sinó que el llenguatge s'adapta a la teva targeta RFID,
sí.
No?
Sí,
que no hi ha la bandereta per seleccionar. Sinó
okay.
Que
i llavors, després... El laberint aquest, tu poses, diu, com et dius? I he posat Pepe per posar alguna cosa. I clar, després quan posava la targeta em deia, hola, Pepe.
Això te pasa por gracioso.
Sí. I llavors, doncs, et feia preguntes, no? I et feia unes preguntes que tenies 3 o 4 possibles respostes, tu contestaves i t'enviava a un lloc on hi havia un interactiu. I a mi m'ha fet gràcia un de que els nens inventen moltes paraules i que és molt divertit. I llavors pues, jo he posat posa el teu nom i llavors l'he pogut tornar a posar Carles i m'ha tret a la pantalla el verb descarlesar, verb transitiu, fer alguna cosa menys semblant a Carles, és a dir, explicar menys acudits dolents. I bueno, explicar una mica perquè hi havia coses realment xules.
Sí, nosaltres tal i com concebem la tecnologia, la high level i low level, la més moderna i la més tradicional, sempre és al servei d'una idea. Volem comunicar una idea. I si, per exemple, volem comunicar la idea que l'adquisició per als investigadors és un laberint, doncs posem un laberint, no? I en el cas, per exemple, aquest, no? del generador de verbs a partir del teu nom, expliquem com el que semblen errors a primera vista del llenguatge infantil, que només són regularitzacions, no? Això de, com seria, no cabo o ponido, coses d'aquest tipus. No?
Rompido. La filla diu rompido.
Això, en el fons, és ser lleial a tope a una regla. No? Perquè als humans ens encanten les regles gramaticals. I això és el que permet que el llenguatge sigui productiu i generar noves paraules. I per això proposem el diccionari Talking Brains, que és... Vinga, posa el teu nom i farem un verb a partir d'ell. No? I en general, a tota l'exposició intentem que la tecnologia estigui sempre al servei de la comunicació i si pot ser a més que sigui totalment experiencial. És a dir, que sigui un abans i un després de fer aquesta, de fer aquesta tasca, no? O d'interactuar. Si és un úter, com hi ha un moment que estàs a dins d'un úter i sents el cor, el batec del cor de la mare, la distorsió amb el filtre, no? De la veu de la mare, com se sent des de dintre, o com creiem que s'ha de sentir des de dintre amb les especulacions que fem, no? O sigui que això de posar una pantalla per posar un Wikipedia, no, o sigui, en el fons no has de posar res a un museu que qualsevol persona podria trobar a casa seva. És absurd, ningú va a un museu a veure Wikipedia, no?
En el fons respon a un plantejament, respon a una idea i, exacte, fer servir la tecnologia com un recurs per expressar una idea o aconseguir quelcom, no?
Sí, el Jorge Wagensberg, que és el que va dissenyar el CosmoCaixa, que s'ha dedicat a dissenyar museus de ciència per tot el món, una vegada en una conferència ens deia que la gràcia d'una exposició museogràfica és que quan la gent surti segueixi xerrant del tema. No? Que si aconsegueixes això, has triomfat. No? I això no té res a veure amb la quantitat de pantalles que hi posis ni la quantitat de focs artificials, bueno, ara, que posis. Sinó...
Et faré una putadeta. El Jorge Wagensberg també deia que una pantalla és un museu, és un fracàs per la museografia.
Sí, ell no és molt ell no li agrada massa la tecnologia, però la idea això, és, si tu aconsegueixes explicar alguna cosa i necessites una pantalla, posa-la.
Sí, però exacte. De fet, si una pantalla és igual a un plafó, sí que és un fracàs de la museografia. No? Jo estic contenta si un visitant entra a una exposició pensant A i surt de l'exposició pensant potser no
potser
és tan,
no
tan A. O potser fent-se les preguntes d'una manera diferent. No? Potser el que canvia no són les respostes, sinó com et fas la pregunta. No? Surs d'una manera diferent a com vas entrar. I tampoc no infravalorar-lo gaire, perquè de vegades hi ha una museografia molt paternalista, no? I dona per fet que no entendràs absolutament res. I intentar involucrar-lo, bueno, amb tota aquesta història de l'Smart Museum, no? De personalitzar la visita, perquè
hands-on, de posar mans, sí. De totes aquestes històries de, sí. de que participin, de que siguin ells.
Ha canviat molt el món dels museus de fa un...
Gràcies a Déu.
Sí, sí.
També intentem que no tot giri al voltant de la tecnologia. De fet, la part més xula d'una vivència moltes vegades és justament la interfície entre el món físic i el món virtual. No? Un exemple, a l'exposició parlem dels homínids i parlem de les seves habilitats cognitives i, per exemple, parlem de què caçaven els Homo erectus i què caçaven els neandertals. I la manera de fer-ho és posar-li a les mans, en el visitant, un tros de carn que podria haver caçat un neandertal, una reproducció amb una textura realista d'un tros de carn o d'una cuixa de conill o d'un tros de carronya, en el cas dels australopitecos, que ells després poden passar per un lector i llavors sí que els salta un vídeo, unes il·lustracions explicant per què allò és informatiu de cara al tema que estem parlant. Però aquesta manera d'interactuar entre el món físic i el món virtual és el que trobem que s'ha d'explorar i s'ha de cuidar molt. Perquè al final, quan tens una pantalla, tens una pantalla.
Sí, normalment amb els museus es dius mirar però no tocar, i aquí podies tocar-ho tot, sí o no?
Hi ha molta diversitat de format, no? Pots tenir un xuletón, com tenim, que és una rèplica, que són unes rèpliques magnífiques que tenim, que ha fet l'escultor Ramon López, que també ha fet l'Homo erectus, que hi ha allà, i tu toques el xuletón, no? I el passes per la refit i et surt una il·lustració, unes animacions molt maques que ha fet un noi que col·labora amb nosaltres, que es diu Ricardo, i clar, i veus per què menjar carn és rellevant, ens diu alguna cosa sobre la cognició, sobre el cervell d'una espècie. No?
A mi m'agrada l'animació que estava allà matant un estruç amb una mena de pedra esmolada allà, i un que estava ferit a terra com li devia fotre un cop de pic,
sí,
cop de bec.
Les animacions són molt xules, la veritat que han quedat superbé i jo estic supersatisfeta d'això.
Doncs ja sabeu, exposició Talking Brains, teniu més d'un any per...
Però espera, que jo vull explicar la part que he hecho de neurocirujano.
Pues venga, va.
Que hem parlat d'un pacient que tenia un problema
d'epilèpsia,
no? I que s'ha de fer una operació molt delicada. Li fan amb quines... Com li fan un mapa del cervell? Que...
Bueno, primer de tot, és una tècnica que inclou un primer pas en el qual es fa el mapa de l'encèfal del pacient, és a dir, amb escàners, amb DTIs, amb tomografies, es fa un model 3D anatòmicament perfecte de l'encèfal del pacient, tant del cervell com dels vasos sanguinis, com del crani i de les meninges, etc. Llavors, un cop tenen aquest model 3D perfecte, el posen en un software que es pot veure en 3D amb unes ulleres per planificar el que tu has fet allà, la implantació d'electrodes, electrodes profunds que se'n diuen. Avui en dia l'epilèpsia...
Perdona, això dels electrodes profunds a l'epilèpsia és real?
És, a dir, és real.
És una tècnica que s'utilitza per guarir-la o perquè...
No? És real, és real. És, aquesta, nosaltres només ensenyem la planificació. Aquesta planificació s'implanta en les electrodes virtualment, com has fet tu, però això després es carrega en un robot i el robot s'encarrega de que la cirurgia pugui implantar els electrodes sense afectar cap vas sanguini i sense provocar cap afectació cognitiva. I aquests electrodes s'implanten, depèn, no? Un cop s'ha pogut monitoritzar on s'origina el focus epilèptic, allà on es creu que és més convenient, de vegades en una malla molt petita, de mig centímetre per mig centímetre, a diverses profunditats, poden anar des del còrtex, des de la superfície del cervell, fins a l'amígdala o fins al tàlam, fins allò més profund. I són electrodes actius i passius. Tant serveixen per monitoritzar l'activitat del cervell com per, de fet, cremar parts del cervell i d'aquesta manera potser estalviar-se una operació en la qual haguessis d'extreure, de ressecar un tros del cervell.
Mm. Llavors hi havia una part que et posaves les ulleres 3D i tenies com una mena de...
Un estilus.
I llavors pues, veies el cervell i andaves movent i havies de ficar... Hi havia tot de vasos sanguinis i si tocaves un capilar o... Doncs et sortia vermell i la Celia em anava dient hemorràgia, no? Espera. Però la segona ha millorat bastant, Com a... Bueno, digues, Oriol.
Això és una de les coses que hem intentat també amb l'exposició. Amb l'exposició hem intentat desdibuixar una mica la frontera entre el museu i la recerca, entre el museu i la universitat. O els
la idea és genial, em sembla magnífica.
Llavors hem portat això, que és un software que estan utilitzant en l'Hospital del Mar, el grup de neurocirurgia de l'Hospital del Mar, per exemple, i no només això, al costat, just al costat, hi ha un espai on pots anar-hi, de moment els caps de setmana, esperem que al final sigui cada dia, i posar-te un casc i fer-te un encefalograma de tu mateix mentre estàs fent tasques lingüístiques, amb dades que s'estan recollint per després fer estudis.
Estem fent ciència real allà i d'això estem molt orgullosos. No?
O sigui, perquè aquestes dades es recullen i formen part de l'estudi.
Sí.
Que bo.
Sí.
I hi havia també una part que abans de plegar, perquè hi havia la cúpula aquella que és com un cervell i on entres a dins i et posen unes ulleres de realitat virtual, no? I et fa com una explicació, no?
Sí, hi ha un audiovisual sobre el desenvolupament del cervell i del llenguatge en l'individu. Sí. Jo, és la primera vegada que em posava unes ulleres de realitat virtual. La gent surt molt contenta, la veritat. I no només això, la mateixa cúpula on té lloc l'experiència aquesta és molt xula i tecnològicament és molt interessant.
Jo me l'he posat per primer cop en aquest Mobile World Congress, però era per una xurrada i em preguntava però per quin propòsit, no? I en canvi vosaltres li heu donat sentit. Veus? I propòsit a una cosa que té lògica, no?
I després l'anècdota aquella de que hi ha hagut un moment que estava l'Oriol amb el mòbil i amb unes pantalles que era com si fos un Windows petitet i dic, però què és això, Oriol? Què era allò?
Allò no és res místic, era un TeamViewer només.
TeamViewer.
No, la gràcia és que tots els ordinadors de l'exposició, i n'hi ha uns quants, n'hi ha més de 60, estan connectats a un servidor, a dos servidors de fet centrals, i hi ha un ordinador que permet reiniciar-ho tot. Llavors, en qualsevol moment que tenim una petita incidència podem reiniciar qualsevol ordinador remotament al moment. I justament quan estàvem visitant l'exposició hi havia un ordinador que s'havia quedat penjat, un Linux que no responia. Doncs mira, aprofito que ho he vist.
I era un Linux, eh?
Ah, però escolta, amb high availability, o sigui, amb alta disponibilitat, que tenen dos.
Home, és que amb una exposició tan tecnològica havíem de tenir un sistema que fos molt, molt ràpid, molt àgil per poder reiniciar un ordinador si passa qualsevol cosa i poder monitoritzar tot.
Doncs reitero, ja ho sabeu, Talking Brains, el Cosmo Caixa, teniu més d'un any.
És que l'heu d'anar a veure. I, per favor, la gent, què passa? Es confiarà? Perquè està fins al 2018 i se les passarà. No. Aneu-hi.
Passarà l'arròs.
Aneu-hi, comenteu-nos per Twitter i per correu, que us ha semblat, o al Telegram.
Porteu els nens.
És que, de veritat, no és una exposició normal, no és convencional, no, és molt interactiva, és molt interessant, si val la pena.
Aquestes coses, hi vas ara i després, abans que et tanquin, hi tornes a anar.
Sí. I tu et mateix motives el teu entorn a anar-hi.
I als nens se'ls ha de portar. Aquí tenim el Cosmo Caixa a la prop. Nosaltres als nens se'ls ha de portar un cop cada any.
Sí, si hi aneu un parell de vegades, tampoc no passa res, perquè hi ha molta teca per veure.
Clar, a més és barat això, no? El Cosmo Caixa és molt barat. No sé quan cobren, però sí que és barat.
No és car, per el que costa fer aquest tipus d'exposicions, no és car. Cèlia, Oriol, moltes gràcies. Us convidem a que us quedeu a la resta del programa. Ara entra la part de la tertúlia. tertúlia i després al final recordeu que tenim les propostes i si teniu alguna cosa, ho deixeu anar. Entrem a la part de la comunitat Musell.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I
made up. The nights I stayed. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots els que, com cada setmana, aneu fent compres a través del nostre, el nostre enllaç d'afiliats a Amazon, perquè aquest mes ja hem arribat als 100 euros.
Molt bé, visca.
Estic supercontent de... És increïble. Jo cada mes em sorprenc més. Sí, sí, de veritat. O sigui, que la gent vagi comprant... No, en aquest mes la gent ha comprat coses normals, no com li ha passat al Marc, que no es pot explicar, però bé, moltes gràcies a tots. L'última compra que m'ha fet molta gràcia és un LG. Han comprat un telèfon LG que val 200 euros i que diuen que és un dels millors...
Jo he comprat els auriculars aquests.
És un LG?
Quin
mòbil? No, són una altra història. Ja m'he recordat. Ho vaig fer-ho també per aquí.
Generació, el 5G.
El 5G només val 200 euros?
209 valia.
Ostres.
Mira.
Sí, sí, em sembla, si no vaig errat. Mira, ho tinc per aquí perquè...
Vale,
No, t'ho dic. 209 amb 90.
No, però no és LG, és un Moto.
Ah, és un Moto, sí, sí.
La cinquena generació.
Sí, perdó, m'he equivocat jo. És un Moto.
No, però és un mòbil que...
Que això està bé.
Està molt bé perquè és un gamma mitja alta.
LG és el que tu vols parlar ara.
Sí, sí.
Vale, doncs això, moltes gràcies a tots vosaltres per les compres en el... enllaç d'afiliats d'Amazon, de Mossega la Poma. També dir-vos que ara fa temps que no deixeu comentaris ni valoracions a iTunes. Esteu castigats, tots al racó de pensar.
Saps què m'ha dit una seguidora de Z-Testers? Diu, no deixeu entrar al grup a gent nova de Telegram si no han deixat una ressenya a iTunes.
Ah, molt bé. O sigui, tot el contrari, si un càstig abans. No?
Exacte.
Perfecte. Genial.
A passar el peatge.
Doble autenticació.
Bueno, doncs això. Avui no vull enrotllar-me molt a la part de la tertúlia. Sí que us convido a tothom, aquells que no estigueu, que tenim més de 3.000 oients per episodi, al llarg de la vida de l'episodi, vol dir que hi ha molts més oients dels episodis que no membres a Telegram.
És la majoria silenciosa.
La majoria silenciosa. Doncs apunteu-vos al canal de Telegram, que la gent participa parlant de molts temes, no només de tecnologia. Tenim la sort que tenim gent a tot el món i aleshores ens assabentem que s'esmorza un diumenge a Carolina del Nerd, no? Carolina del Nord.
I que et diu, no, si això és la versió online.
La versió online.
Cafè, suposo, no?
Sí, cafè. Hòstia, una taula que més el doble d'aquesta, plena de coses, eren dos o tres, no? Perquè era el Cinerbof i la seva família que estaven allà esmorzant i esmorzaven amb quantitats catalanes. Imagina't ara si esmorzes a quantitats americanes. No? Molt bé. Doncs això, que és molt entretingut. Sempre hi ha temes de converses. Tenim a la Cristina, que és una noia invident italiana que està aprenent català gràcies a escoltar Mossega la Poma i altres coses. I que va estar seguint la diada de Sant Jordi.
La puntualització d'altres coses.
Només sí, altres coses vull dir perquè hi ha moltes coses. Que, per exemple, una va explicar ara.
No, és una bona idea. Si només fa servir Mossega la Poma, potser que...
Molt català, no. Però va, com parlem de tot, no?
Sí,
doncs,
sí.
Cristina, un vecchio. Va estar escoltant el programa del Catalunya Ràdio, l'especial Sant Jordi que vam fer el dia 23.
Ah, mira.
Vale, doncs anem per la part de la tertúlia i jo us volia dir que, com vaig prometre, provaria un Tesla i l'he provat aquest dissabte passat.
Molt bé.
Vaig anar a l'hotel Rei Juan Carlos, havia una noia molt maca que em va fer un test i després vam provar un Tesla Model S, que és el mateix que vas provar tu, no?
I un babero, també et donen.
Sí, un babero. Tot és molt sorprenent, perquè aquells que no hagin conduït mai un cotxe elèctric 100%, primer, no, clar, quan tu puges un cotxe al darrere, què tens? Tens com una cosa al mig, per posar, saps? Entre un seient i l'altre tens com una cosa al mig, perquè allà, per allà passa l'eix de la transmissió.
Sí.
I què passa amb els cotxes
si
elèctrics?
Si és tracció trasera, sí, si no, no, eh?
És que, sí, no, però tots tenen allò.
Espera, no.
Tenen com una mena de pont.
Aquell pont, moltes vegades, hi passa el tubo d'escape.
També.
Perquè la majoria dels cotxes són traccions davanteres i no hi ha, la transmissió està davant. Està tot
però
davant.
També hi ha el tubo d'escape.
Això sí, tubo
sí,
d'escape.
Doncs no hi ha res,
no hi ha
és
res.
Tot pla.
Sí, clar.
Ja, és la primera perquè cosa que fa gràcia.
Té motor davant i motor darrere. Porta un motor elèctric per les rodes al davant
no,
o una
cada mà. El motor, de fet, no es veu gaire perquè totes les bateries estan a sota i, si sí. De fet, tu obres el capó i què tens al capó? Un maletero.
Està bé.
I si obres el maletero, què tens? Un maletero. Tens un maletero davant i darrere.
Com el escarabajo, que també porta el maletero davant.
Sí, sí. És, la veritat és que és molt sorprenent. És un, el model S és molt estètic, és potser dels tres models, el X, que és més familiar, gros, i el nou model 3, que serà més...
Mm. L'S és aquell que les portes del darrere s'obren així com gaviota?
No,
no,
no. No, no.
L'X. Sí, ah, el Miquel Àngel, que és l'X.
Aquell és maco, també. Sí, que aquell és a dues places. I...
Aquell és el supergigante. Doncs molt xula l'experiència. Jo, de fet, més que fos un cotxe de luxe o menys luxe, no, això no m'interessava tant. M'interessava la prova d'un cotxe elèctric i sobretot la prova de l'autopilot, i el vaig poder provar. Em vaig agafar l'autopista.
I acollona.
Sí.
Et volava dir.
El que passa és que jo tenia la sensació de que era o tot o res. O autopilot jo te llevo o conducció humana. I no, és, la transició és molt més subtil. ¿Vale? Hi ha un, en el volant hi ha un... Bueno, primer el que sorprèn molt del cotxe és la pantalla de 17 polzades, que té el Google i allà... Ja, tu poses el cotxe i no cal que condueixis, tu poses allà a jugar amb la tablet aquella, i ja està.
I poses Angry Birds i ja està.
Ja està. De fet, la idea no és aquesta. La idea és que allà facis una manipulació bàsica, tu com a conductor. Pensa que l'actualització de software de la tauleta del cotxe són 20 minuts. Que fas un software update, són 20 minuts. La idea és que una vegada tu hagis controlat el bàsic del vehicle, després és el copilot el que s'està jugant amb la tauleta, perquè tu totes les instruccions del vehicle les tens just davant del volant i no has de mirar aquella pantalla. Sí. Vale? L'autopilot es posa, corregeix-me si m'equivoco, tu que tens diners i poder, té una mena de palanqueta, fas dos clics i aleshores hi ha un volant de color gris que es posa de color blau i se sent un soroll que fa pop-pop. En aquell moment el cotxe fa... Com dient, ara mío. Estoy yo, esto es mío. No?
I... Això està mal fet. Hauríem de posar el so del Chewbacca o algo. Quan li diuen, Chewbacca, conduce.
Segur que trobaràs una modificació de software.
Es vendria més.
Sí, sí. Segur que trobaràs una modificació de software amb el so del
pues
Chewbacca.
És una idea, Modelo Tesla Star Wars. Es vendria com xurros.
Sí, sí.
Clar que sí. Hiperespacio.
Hiperdespacio.
Accelera que, com deia el Marc quan va provar el
Smart
Electric, accelera. És una passada, les acceleracions. Sembla mentira, com una cosa elèctrica acceleri d'aquella manera, però bueno, els trens també acceleren ràpids.
Clar, és que tingues en compte que clar, els motors de combustió s'han de revolucionar i tenen transmissions i has d'anar canviant de marxes, allò no. Allò
és tasca i te doy todo.
Tusca i et va tot per sí, clar.
Que a més, la mateixa, els cotxes elèctrics, la mateixa, o sigui, el rodatge del vehicle fa que es carreguin les bateries i també, o sigui, hi ha una
retroalimentació. Com allò de la frenada regenerativa.
Hi havia un programa de televisió que uns animals, els de Top Gear, aquests de la BBC, però aquests eren els americans, que hi ha una versió dels Estats Units. Van agafar un cotxe d'aquests elèctrics i li van treure, no sé si és un fusible o li van tocar el software, no sé com ho van fer, però hi ha una limitació per la marxa enrere, perquè el mateix motor de marxa endavant és la marxa enrere i que roda al revés. Això què vol dir? Si el cotxe marxa endavant va a 140, marxa enrere podria anar. Llavors el limiten perquè... I aquests que no s'hi van trobar el limitador i anaven amb un Toyota així petitet com un Smart, marxa enrere a 140... I van batre el rècord de velocitat, marxa enrere, amb un cotxe elèctric així petit.
Hòstia.
Vale, el que us volia... Bueno, ja
és com a la peli de Cars, no? que hi ha aquell, el Mate, que comença a anar a tota la leche.
Exacte, que ell sap anar marxa enrere.
És sorprenent, la sensació de l'autopilot quan el cotxe realment pren el control, perquè a més, ell no només... no només té el comportament estàndard, és a dir, que estàs amb sortint de Barcelona per la Diagonal en el tram de 80 i sap que no pot passar de 80, sinó que si ell llegeix una senyal, diguéssim, d'obres 60, doncs el tio redueix a 60 i sap que hi ha obres i que no pot seguir. Teòricament funciona així. Però hi ha una conducció que és una mica híbrida entre l'autopilot i les indicacions que tu li puguis donar, sobretot quan tu no li dius una ruta, és a dir, el cotxe no sap on va, sinó tu estàs conduint, no li has pres un
¿Te gusta conducir?
Aleshores, sense que surti de l'autopilot, perquè en el moment que tu frenes bruscament o agafes el volant amb ganes, el cotxe fa pum-pum i aquest volant blau de l'autopilot passa gris i el cotxe diu...
És tuyo.
És tuyo, tu t'apanyes.
Ara si te mata, cosa tuya.
Cosa tuya. Doncs hi ha una modalitat de conducció que si tu agafes el volant suaument, indiques un intermitent, el cotxe diu... Aquest vol girar. I aleshores el tio gira. El tio se pone.
Està bé.
Tornes al carril d'acceleració, el del mig. I quan veus que vas cap a una sortida, tornes a posar-te al carril de la dreta. I al final l'indiques la següent sortida. O sigui que pots anar jugant amb un... hi ha una interacció més subtil que no todo nada, que és el que a mi em va sorprendre i que no sabia.
Això està bé perquè si el tens en automàtic i la dona et diu para, que vull fer la foto, sempre li pots dir, tira't a la dreta que farà la foto.
Val a dir que, tot i que portem el cotxe amb autopilot per aquí, que se sàpiga, això no està legislat i, per tant, teòricament no es podria portar. Teòricament... Sí.
Però això està legislat... No, espera un moment, parlem. No, no, no està prohibit?
No està prohibit.
Llavors,
no hi ha legislació.
És alegal.
Bueno, per tant, que jo sàpiga, si no està prohibit, es pot fer.
Sí, però...
No, en sèrio, dic. Però no, conya.
El tema legislatiu així els hi dona als de Tesla, perquè ara us he explicat el maco, ara us vaig explicar el que
clau,
no estan...
S'agafen el clau roent i vendre cotxes.
Sí, però ara anem... Ara anem a la part, diguéssim, que és més... Que jo trobo més...
El lado oscuro.
El cotxe ve preparat, el meu Model 3 vindrà preparat per hardware per portar l'autopilot. Vale? Però abans d'arribar a l'autopilot tu necessites dos softwares. Un software que es diu pilot automàtic millorat. Que té, és aquell que diguéssim que posa totes les càmeres en marxa, té tot el software de control i tal, que no arriba a ser l'autopilot total control, sinó que és més que un par de càmeres per on vas. Vale? Exacte. Doncs, clar,
sense... Quan aparca, és que no té micro. És de mala educació anar sin micro.
El pilot automàtic millorat... No, té moltes funcions, el pilot automàtic millorat, però no ve estàndard. Has de pagar 5.800 euros de llicència de software.
Molt bé.
Molt bé, eh?
I de qui és aquesta llicència?
De la Tesla.
Està molt bé, doncs.
Això no ve de sèrie, això ho pagues a banda.
Que deuen ser amics del Bill Gates, aquest senyor,
aquí.
No?
Espera, no, són Oracle, són algo todavía peor.
Hòstia.
Però això no és l'autopilot, això no és el que cojo el cotxe i te lo llevo jo, eh? Esto es el piloto automático millorat. Si vols a l'autopilot, 3.500 napos més, de llicència de software.
Cotxe popular.
Cotxe popular.
Total. O sigui que... El 124, el 600, el 850 i el Tesla.
Jo proposo el següent. Proposo que revendre aquestes llicències de software a Forocotxes o al Wallapop. I començar a
comptar.
Sí. Perquè, a més, si compres la llicència quan el cotxe el demanes, és més barat que si la compres després. Això, clar, com és una llicència, tu pots comprar quan et doni la gana.
És com les taxistes que es venen les llicències.
Ah, exacte.
També, i tal.
Però 5.800 més 3.500... És una pasta, eh? Són sí. Gairebé...
Ara podem fer un sistema, algo de trading per comprar i venda les llicències.
Ja veig un pau que no s'ha pogut pagar aquests 8 o 9.000 euros i llavors pues, per quan passa davant de les xurris a conduir amb els genolls així saludar amb les mans.
Sin manos!
I luego, sin dientes!
Home, si vol... Igual, bueno, ara la varia... Deixem-ho estar. Bueno, doncs que això, que l'experiència va ser molt interessant, però el model de pasta no, a mi no em convenç, perquè clar, és que el model 3... surt a Estats Units al bàsic, sense res, per 30.500 dòlars. Aquí, els impostos i tot serà molt més car, òbviament, i a sobre li has de sumar aquestes llicències. Que
això és una mica com a l'iPhone, no?
És que ho voleu tot, també.
El més barat, què costa, el més barat? 600, 700?
El 5...
Mira, 150 dòlars em va costar
un
miquet.
No, però un iPhone 7, el més barat, què costa? 700?
Gairebé, sí, 800, 700 o 800.
Clar, però després n'hi ha el que té no sé quanta RAM i no sé quanta... que val mil i pico, no?
O el Plus, no? El 7 pues, Plus.
Pues això igual.
Sí, ja, el que passa que... Per què et compres un Tesla? Per l'autopilot? Tot i això, jo crec que ara, clar, ara estan... Com són els primers que ho comercialitzen, ara marquen paquete. Si tal, lo quieres, clar, me lo pagues i tal.
Si ets un early adopter, pagues, nene.
Sí, però hi ha moltes empreses, entre elles Apple que està, i Google, que estan treballant amb el software, clar, també, i quan hi hagi més competència, aquí la cosa...
De fet, Google ja tenia algun cotxe que conduïa sol d'aquests que semblava Webo, vull dir, però el software existeix, almenys.
Sí, el software de l'autopilot és software.
Això t'ho dic. Podeu dir, eh?
Sí, podeu dir alguna cosa.
No es va xocar un cotxe a Google? No va haver-hi un problema?
Varios. I Tesla també s'han xocat.
Tesla hi ha hagut un mort.
Un auto tripulat d'aquests o...
Sí, un Tesla...
Chewbacca, que va...
Sí, el Chewbacca
no... Aquell dia havia begut.
Mirava cap a una banda. No, el Tesla va haver-hi un mort i tot d'un senyor que anava amb el cotxe autotripulat i el cotxe... Hi havia un camión i no va frenar. I va picar per darrere i es va matar. Es veu que el camión estava pintat de tal manera, no sé pas com era, que les càmeres no el van veure. O sigui, no van decidir, mira, això és un camió en freno, no? I anava a 150 i el camió a 60 i bim! I
clar, això que deies de la representació jurídico-legal dels temes,
exacte,
que després genera uns problemes ètics.
Quan jo els hi vaig preguntar...
En aquest cas, la part bona va ser que l'únic que es va matar va ser el que anava dintre el Tesla. Ja ens van dir, bueno, posa'm mala sort, noi, no haver-lo posat. Però si hagués fet mal algun tercer, llavors tens un problema.
Això vol dir que l'empresa Tesla, que és responsable del software, s'inhibeix de les responsabilitats legals.
Absolutament.
Sí, perquè...
A més, el que va dir l'Elon Musk en aquest cas va ser, bueno, aquest senyor, o sigui, tots els Teslas que s'han vengut fins ara porten X milions de quilòmetres recorreguts, portem un mort. I fort, quants en porta? Si et poses a mirar la proporció, van guanyant,
però això, però això és una mica demagògia, eh?
Bueno, però
jo vaig preguntar, vaig fer moltes preguntes al per què el software es pagava, o sigui, per què la millora de l'automàtic, del pilot automàtic i l'autopilot es paga.
I com és que no va tot de sèrie?
Ah, exacte. I em va dir, no va de sèrie perquè això està obert a les legislacions que funcionin a cada un dels països. Perquè això s'ha de legislar. A veure, igual la Comunitat Econòmica Europea es legisla tot de cop, però als Estats Units pot anar d'una manera, a Tailàndia pot anar d'una altra...
Però que no vagi de sèrie, que t'hagin de clavar $6,000 per efectivar-ho...
Clar, això és el que diuen ells. Però, bueno.
Però, per exemple, què passarà quan... Què passarà? Hackejaran...
No diguis moltes coses dolentes de Tesla, perquè em posaran en contacte amb el Departament de Màrqueting de Tesla... I vés a saber si nos deixen uno.
Ja.
Sí. Segur. Aquí la aparcarem aquí fora.
No, però què passarà quan hackegin Tesles i hi hagin accidents i ferits per culpa d'això? O sigui, aquí Tesla haurà d'assumir responsabilitats.
Depèn de com funciona la llicència del software. Depèn de com funciona.
O sigui, jo estic conduint, em hackegen el Tesla, me'l posen en un autopilot i me'n foten a 150 a l'autopista fins que me l'estampen contra un camió.
No, tot depèn. Potser si tu has de prendre una sèrie de responsabilitats com a usuari per mantenir la seguretat d'aquella màquina i no les has dut a terme...
No, perdona. Jo compro un cotxe i el cotxe, si estic pagant aquesta quantitat de diners i tot per l'autopilot, el mínim que espero és que sigui un cotxe segur, que s'actualitzi i que... Però llavors, si hackegen el sistema, és culpa de l'usuari, del conductor? Les actualitzacions són automàtiques?
Una pregunta des de la ignorància total. No et podrien hackejar qualsevol cotxe d'aquests tan moderns que tenen connectivitat i que en el fons fins i tot l'acceleració és digital?
Sí, òbviament.
El que passa que en teoria són models redundants i tenen una sèrie de sistemes de seguretat que segons
no t'enganyis, que jo vaig comentar aquí un cas, vam fer un programa Car Hacking i jo havia llegit una llicència, un article on parlaven un periodista es posa d'acord amb un hacker, el hacker des de casa seva i el portàtil, un model de cotxe que no és Tesla, no recordo la casa, està per l'autopista el periodista i el hacker li diu pel mòbil, bueno, ara te hackeo, i pam, i de sobte no té control de res. I ho està fent des del portàtil de casa.
La majoria de cotxes tenen cruise control.
Sí.
Saps? La conducció aquesta de
creuer. Però no tenen connectivitat.
Perdona, però si tu tens en un USB per llegir, per tocar totes aquestes coses, si tu fiques un USB o tens la manera de transmetre-li una certa... El hacking no té per què ser inalàmbric, pot ser un hacking físic. A través d'un port USB hackeges el cotxe. El hackeges de tal manera que el cruise control salti i no el pugui retornar i el tio peta.
Que és el que passa a
això és el que ens van explicar al Car Hacking.
Ja us aviso.
Hem d'avançar, perquè són tres quarts i jo haig de marxar. Tu volies comentar una cosa de les actualitzacions d'Android en els LGs.
No. Jo volia dir una altra cosa. O sigui que jo tenia un LG G3 i ja feia un parell d'anys i pico i al cap de 2 anys i un mes o dos, curiosament, quan acaba la garantia...
Sí.
Se'm comença a reiniciar i em surt una pantalla blava.
Oh.
Com la de Windows, però sense text. I he buscat per internet i és la pantalla azul de la muerte. O sigui que quan et surt això ja caga de pastureta. I llavors pues, a molta gent li passa que al cap de 2 anys que dius, casualitat? I no sé, llavors sembla ser, he trobat una possible solució, que ja de perdidos al río, que és, desmuntes el mòbil, la placa mare, la fiques al forn a 180 graus durant 7 minuts, protegida debidament, i sembla ser que això, no sé si desfon i torna a fondre alguns components, i li pots allargar la vida 1 o 2 setmanes.
A mi, perdona, així per nosaltres.
Esto a los iPhones no os pasa. O sea.
Escolta'm una cosa, perdona. Fotràs una placa que bàsicament és plàstic al forn a 180 graus... A mi no em sona molt científic,
això. Jo no
sé
d'on l'has vist, tu, però no ponia YouTube de l'humor.
Hi ha vídeos a YouTube.
Sí,
o sigui,
I hi ha un...
Trolejada...
Anava a dir, perquè sembla que hi ha un Twitter que hi ha un comptador de gilipolles que fot el forn. Mira, otro!
Jo estic per... La veritat és que vaig fer la cerca, no vaig mirar ni els vídeos. Estic per mirar si esto va en sèrio o no. I si,
mira tu això. Mira
i si ho
calma,
faig,
això.
Ho gravaria i ho publicaria a Mossega la Pum.
Sisplau, graveu això.
Bueno, però, I volia dir això que... Pues bueno, que després el Marc no està aquí i diria, això et passa per comprar Android, no sé què.
Passa per comprar barato.
Comprar Android. Comprar Android no es diu. Es diu... O sigui, és LG. LG té molts models. Okay. Té de gamma baixa, gamma mitja I, bueno, pues, i de fet, iPhone suposo que igual alguna tarabra tenia, no? A mi no sé qui em va dir que alguns es resetejaven. A mi el meu iPhone 4S vaig tenir problemes d'antena i vaig haver d'anar i me'l van canviar, tot i que portava un any, me'l van canviar perquè era un defecte de fàbrica. Vull dir que després el Marc critica, bueno, però...
Però ara tot... amb l'LG a veure si te'l canvien.
No, exacte, després de posar la placa al forn.
Sí, escolti, que he posat la placa al forn, bueno, no va.
Hi ha Androids pitjors perquè és Xiaomi, que no distribueix aquí, al país, uh-huh. Vull dir que ja la pots posar al forn on vulguis, que no la pots canviar ni...
I l'altra cosa que volia dir era com el 4S que tinc ara, que és de fa 4 anys i mig o així, em devia costar uns 600 euros, l'LG G2, que tenia més prestació a nivell de pantalla més gran i més processador i més RAM, em va costar uns 400, i ara m'estic plantejant gastar-me a vora uns 200, que serà un mòbil que tindrà unes prestacions... És a dir, tinc mòbils de més capacitats i que van baixant el preu.
Això és cert. En els telèfons Android, cada vegada són millors, entre cometes, els cost més baix. Contràriament al que passa amb iPhone, o sigui, que mantenen o pugen el preu.
El nivell d'entrada de cost cada vegada està millor.
És cert, és cert. I vaig veure que... bueno, vaig veure al Quora.com, que un feia pregunta de si Apple, Google i Microsoft, pues, qui s'aguantaria més, i no ho vaig investigar molt, però deia que Google, em sembla que el 90% dels seus ingressos és de la publicitat, amb el que té aquí un punt de vulnerabilitat important. Apple, també un percentatge brutal, era de l'iPhone, uh-huh. I en canvi Microsoft diu el 80%, el Miquel Àngel, el 80%. En canvi Microsoft tenia una gràfica super repartida, que si l'Azure por aquí, l'Office por allà, no sé què, o sigui, com que molt més diversificat els ingressos. Llavors, Apple depèn molt de l'iPhone i llavors sí que la massa. Gent és molt fidel, no? Però...
Però si la cagués en algun punt de la venda tindria un problema greu. Hem d'anar avançant i jo tinc un altre tema que vull tractar també, i és un tema d'aquesta setmana, però que acumula ja, parlo d'Uber, d'aquesta empresa de vehicles o de taxis sense llicències o conductors, en fi. Uber acumula moltes crítiques des de fa molt de temps. Sí. La última que crec que van esmentar Mossega la Pomba va ser la denúncia d'una treballadora uh-huh. per discriminació sexual, per discriminació i per assaltament sexual d'una direcció, a més d'una impassivitat del Departament de Recursos Humans quan ella ho va denunciar.
Però bueno, en qualsevol cas aquest tema no té res a veure amb el sistema. O sigui, que el sistema sigui pitjor o millor...
No,
parla,
i que els... parla de la companyia, de la vessant ètica de la companyia.
Això sí.
Això els va fer perdre diners en borsa i, òbviament, han rebut crítiques i aquesta setmana salta una de nova. Una de nova que va contra Uber i les seves pràctiques poc ètiques.
Clar, per tres.
De fet, Uber, hi ha dues. Aquesta setmana hi ha dues. Una, que no l'explicaré molt bé perquè tampoc tinc massa detall, i és que es veu que tu et desinstal·laves l'aplicació d'Uber del teu iPhone, uh-huh. però es continuaven enviant certes dades a l'aplicació d'Uber o a la gent d'Uber. Saps? No és exactament el punt, per tant, no vull explicar coses que no siguin correctes. Tu sí que saps?
Sala que el Miquel Àngel vindrà cap aquí, que no té micròfon, i ens ho explicarà en primícia.
L'altre sí que la puc explicar millor, però aquesta no.
Que tinc entès que l'aplicació tenia un identificador únic del hardware de l'iPhone. Uh-huh. I cosa que si tu tornaves a... Per exemple, et venies l'iPhone o tornaves a instal·lar l'aplicació, sabien aquell mòbil que s'havia tornat a instal·lar l'aplicació d'Uber.
Vale? Encara perquè... que fos amb un usuari diferent.
Exacte.
Clar. El greu d'això és que és una pràctica que prohibeix iOS, prohibeix Apple. Vale? Però Apple sembla que s'ho havia tolerat a Uber perquè, conyo, és Uber i Uber és molt gran. Però si tu ets un desenvolupador de merda, parlant en plata, castanya i fora de l'Apple Store.
Et collen molt fort.
Sí. En canvi, si ets Uber, com ets Uber... I això va produir una discussió molt acalorada entre Tim Cook i el CEO d'Uber fa un temps. No? Ara ja no és així, ara ja no passa, però bueno, que li ha... Diguéssim que si ets Uber et tolera Apple determinades coses i si no ho ets, no.
I bueno, si ets gros, és el que té.
I l'altre és que als Estats Units Uber té competidors. Una empresa que jo l'he utilitzat a Seattle, per exemple, és Lyft. Lyft és un Uber, que va molt bé, per cert.
Sí.
Bastant més econòmic. Aleshores, què feia Uber? Uber comprava correus d'usuaris uh-huh. on hi havien les factures de Lyft per saber el que Lyft cobrava. I a qui li comprava aquests correus? Aquests correus li comprava amb una empresa que es deia Unroll.me, que és un servei que teòricament és gratuït, al qual molta gent s'hi ha subscrit, els guais, no? Soy guai, me subscribo a Unroll.me, perquè Unroll.me és un servei que aparentment és gratuït i molt escèptic, que el que fa és que tu li dones els permisos de Gmail, de Google, i ell et desubscriu de tot allò que tu estiguis subscrit. Un Realme.
Sí, et desubscriu però li però l'envia.
Però agafa... Amb, clar, teòricament, que... en un, en, clar, com li has donat accés a Google...
No, no, és que no, no hi ha res gratis. No hi ha res. És com aquestes VPNs gratis que després venen les dades del que estàs fent a altres empreses.
VPNs i... gratis, no. Heu d'anar a Smart IDNs que pagueu, però sabeu que són legals. Clar.
I que cobrem afiliats.
Quan el servei és gratis, aleshores vol dir que el negoci ets tu.
El negoci ets tu.
I ja està.
Però o sigui, aquí tothom, o sigui, tothom pilla, vale? O sigui, pilla un rol.me perquè, hòstia, teòricament és un servei que aparentment tu l'utilitzes per desubscriure't de forma neta dels serveis de subscripció i tens el correu... Perquè ells no diuen que... Sí que ho diuen, perquè les condicions que acceptes diu que poden fer... Teòricament, la informació que venen no és de, o sigui, no surt el teu nom i cognom. ¿Vale?
Sí, respecten la llei de protecció de dades, però igualment estan venent dades
teves. Desanonimitzen la informació, però la informació la conserven i, per tant, la venen com els interessa. Exactament. I han tingut accés als correus, imagina't. És que és brutal. Entre competències i tot això.
I això segurament ho posen hasta la lletra petita, que dèiem abans, però...
Bueno, i després també està Uber, que és capaç de fer servir el que sigui per fer el que sigui.
I sí.
Vull dir que la concepció ètica d'Uber també torna a ser una altra vegada...
Per cert, Uber té una flota, pensava que és a Pittsburgh, ara no recordo, però sembla que és una ciutat així d'aquest tamany, d'Estats Units, ja té una flota de Fords que funcionen sense conductor. O sigui, bàsicament el que va dir és, a veure, els problemes que tinc a tot arreu és que jo entro amb Uber allà en una ciutat, Barcelona per exemple, i els taxistes s'emprenyen perquè els conductors d'Uber no tenen llicència, no han pagat una llicència, per tant tenen avantatges sobre ells. De manera, em carrego els conductors i poso cotxes autotripulats. I estan fent proves ja, vull dir que 4 dies.
Allora. Vale, doncs fins aquí la tertúlia. Només deixeu-me dir com a notícia molt ràpid que ja és possible, crec que només als Estats Units, ja funciona... el servei de subscripció a Amazon. Amazon, en aquest cas, és Amazon.com. Uh-huh. Vol dir que, a part de vendre't articles, que és el que feia Amazon, a llibres, articles, o el que sigui, ara pots comprar subscripcions. Pots, sí, sí.
Subscripcions de què?
Per exemple, hi ha un servei que es diu Texture, no sé si l'heu vist.
No.
Texture et dona accés per $15 al mes a més de 200 revistes Forbes, o sigui, revistes guais, d'aquestes potents.
Això ho fan també amb Comixology, que també és d'Amazon.
Sí, ho dic per allò de l'aplicació de còmic.
Sí, és la meva competència.
Exacte, pots subscriure, doncs subscriure't a la teva app.
La meva app no ho faran, perquè ells tenen una app propietària que es diu Comixology, que és d'Amazon, que fa el mateix. No, és clar, no em diran, ah, mira...
No, però per què no? Tu pots convertir... Mira, si tu converteixes la teva app en un servei...
Sí, és l'idea.
Pues si ho fas, aleshores, a través d'Amazon.com
podré vendre
pots també. Vendre la subscripció.
Això m'ho estudiaré, doncs.
I molt millor que no la d'Apple.
Parlant d'Amazon i d'afiliats, jo també miro els afiliats de Zetatesters, de Comcastando, i llavors hi ha gent que el que fa és comprar xecs regals. O sigui que a vegades dius, què li regalo? I en comptes de regalar un pijama o uns mocadors o una corbata, pues, regala un xec d'Amazon a algú que segur que s'ho gasta amb el que li agrada a través de l'afiliat de Mossala.
De fet, en moltes botigues ja venen xecs d'Amazon, d'iTunes i tot això.
No, però que vagin a través
de... No, a través del...
Molt bé. Anem a les propostes, que ja tanquem paradeta.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Ara ja sí.
És el típic que aplaudeix abans d'hora. Bravo! No?
Bravo. L'he recomanat molt una exposició que es diu Talking Brain.
De fet, és el que pensava posar ja com a primera cosa a les
show notes.
Teniu alguna cosa vosaltres o llegeixo les que tinc apuntades als oients i alguna
més? Jo, mira, l'altre dia estava a la casa del llibre el dijous. Jo vaig comprar els llibres de Sant Jordi i el dijous, veus que bé? Així no hi havia gent ni cué. I entro a la casa del llibre i veig, estava plastificat, perquè la casa del llibre havia fet una cosa rara, que era que et regalava unes xapes con l'universo de l'autor. Estava plastificat, per tant, jo no podia llegir la contraportada del resum ni podia fullejar-lo. Però veig, Haruki Murakami, ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Y digo, toma mi dinero, toma. Ella había escrito el de que hablo cuando hablo de correr, que m'agrada, tot i que jo no corro, i m'agrada molt, i vaig intentar arran d'aquest llibre, però després... I clar, d'escriure, llavors ja porto més a la meitat i si a algú li agrada mínimament escriure o novel·les o de Murakami, pues explicar el seu procés i la veritat és que molt xulo, molt xulo.
Jo vaig veure la paradeta de Sant Jordi aquest. Mm-hmm. Sí.
Bueno, ho estic apuntant, per això ara estic... teniu alguna cosa que volguéssiu comentar o vaig fent alguna anècdota i ho deixeu per després?
Bé, qui vulgui llegir sobre llenguatge i sobre ciència... Aquests llibres de ciència de ficció i de ciència-ficció, però que estan molt, molt, molt ben documentats, recomano el llibre del Ted Chiang, La història de tu vida, del qual es va treure la pel·lícula The Arrival, La llegada. Uh-huh. O sigui, és un llibre de contes i un d'ells és aquesta pel·lícula i realment val molt la pena perquè s'ho curra molt i està molt documentat.
Perfecte. Oriol, tu tens alguna cosa o t'hem pillat així fora de joc?
De fet, anava a recomanar el mateix llibre que ella perquè de fet, ella me'l va recomanar i és
xulo.
És molt xulo. Val molt
la història de tu vida, l'autor, perdona, és...
Ted Chiang.
Ted Chiang. Molt bé. Jo tinc diverses propostes, dues que ens han fet arribar als oients, una del Carlos Tarlux, com sempre, és superparticipatiu, que ens parla d'accessoris per MacBook, són fundes, connectors, bosses i altres accessoris per a MacBooks de la casa Moshi, i estan molt xulos. La veritat és que també no es passen de preu, com acostumen a passar amb els temes dels Macs, i molt bé. I en Rafael Jesús està superemocionat, igual que jo, perquè arriba a la cinquena temporada de House of Cards a Netflix.
És veritat, van dir a l'abril i ja se'ls està passant.
No, el 31 de maig arriba. I com fa Netflix, tasca tota la temporada sencera, te la posaran de cop disponible i també la trobareu per altres vies el mateix dia, però a la noche.
O l'endemà.
O l'endemà. I jo avui m'he enterat, avui estava escoltant un podcast del grup de This Week in Tech, del Leo Laporte, hi ha un que m'agrada molt que es diu Triangulation, on ell fa entrevistes a diferents persones, i avui el Leo Laporte ha entrevistat a un escriptor que es diu Cory Doctorow. I aquest Cory Doctorow és l'autor d'una novel·la de ciència-ficció sobre un futur molt més recent del que ens imaginem, on hi ha humans que cerquen més llibertat i menys control, i es diu Walk Away. La novel·la que us recomanem de lectura aquesta setmana. Walk Away vol dir que hi ha gent, en un futur no gaire llunyà, que està farta de que es vigilin i es controlin i decideix agafar les coses, empaquetar-les i largar-se al bosque. I és un walk away, però hi ha moltes més coses al darrere. Hi ha un tema bastant més complicat. Ja dic, és ciència-ficció, però molt recent. Es diu distòpia, no? O és entre utopia i distopia, o algo així, el concepte. Sí. I és sobre això, sobre cerca de llibertat i menys control.
Jo tinc una última. Abans hem parlat del Paco de Lucía, l'Aldi Meola i el John McLaughlin, i jo el que recomano, que aquest és gratis, anar al YouTube i buscar-ho i disfrutar, perquè hi ha 10 o 12 concerts, van fer un grapat. I val molt la pena.
Este és el bueno.
A veure com se diu.
Com es diu aquest bueno?
Viernes a la noche en San Francisco.
Això.
Viernes a la noche en San Francisco. Aldi Meola, John McLaughlin i Paco de Lucía.
La vegada és que aquest disc m'ha posat la gallina de piel... No us ho puc ni dir.
Això deu ser dels 80 o així.
Celi, Oriol, moltes gràcies per haver vingut avui els dos aquí.
Gràcies.
Molt ben explicada l'exposició i el que hi ha darrere. Crec que...
Però no us l'estalvieu, eh?
No, però crec que dona ganes d'anar, eh?
Jo avui he fet de reportero más y charachero de Barrio Sésamo.
Sí, està bé.
I et puc posar les fotos, si vols posar-les a les notes del programa, Tomàs.
Genial, me les passes i les pongo. La setmana vinent no sé de què parlarem, encara no ho tinc tancat. Volia que tornés a... Jo ho explico, he convidat a que torni a venir l'Àlex Hinojo. L'Àlex, recordeu-vos que és aquella persona que ens va parlar de l'Amical Wikipedia. Amical Wikimedia, que és de la Wikipedia, però ha de venir i possiblement no vingui la setmana que ve, sinó que fem un match ball total amb el José Cabré i l'Àlex Hinojo per parlar de la postveritat. Flipando.
I quan ve el José Cabré sempre és interessant.
Molt interessant perquè no sempre tenim la possibilitat de tenir a la taula un expert en macroeconomia que expliqui les coses tan bé com ell. I això és tot. La setmana que ve més.
Siau.